Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. La possibilitat que el papa surti de l'hospital abans de Setmana Santa continua intacta i es considera viable. Hem sabut que el rei Carles III d'Anglaterra manté la previsió, o la mantenia almenys fins fa unes hores, de visitar Francesc el 8 d'abril, molt a prop ja del diumenge de Rams. Però el Vaticà segueix, naturalment, sense confirmar aquesta possibilitat. En qualsevol cas, el pontífex millora gradualment, i això ho sabem dels metges i dels comunicats de la Santa Seu, l'últim aquest dimarts. I l'escenari apunta a una alta hospitalària, si no hi ha complicacions, potser de cara a la setmana vinent o a l'altra tot estirar. Aquesta és almenys la nostra esperança. És la notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimecres 19 de març, solemnitat de Sant Josep, espòs de Maria i patró de l'Església Universal. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, nou matí de retards, ho hem anat explicant a la xarxa de Rodalies per aquesta segona jornada de vaga convocada pels vaquiristes de Renfe. Entre les 6 i les 9 del matí s'han suprimit 3 trens i alguns han circulat fora del seu horari habitual. Les incidències han afectat sobretot les línies R2, R4, RL3 i R7 com a conseqüència d'aquestes aturades parcials. I de cara a la tarda, atenció als usuaris que hagin d'agafar Rodalies i ens estiguin escoltant, s'esperen incidències ja a aquesta hora entre les 2 i les 5 de la tarda i entre les 9 i les 11 de la nit. I a tot això, aquesta tarda, a partir de les 4, estem molt pendents de la compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a la Comissió de Territori, que té lloc al Parlament de Catalunya. S'espera que doni explicacions sobre el caos a Rodalies. Com deien, estarem molt pendents i ho explicarem en els següents butlletins informatius. I a Madrid, sessió de control al Congrés, que ha estat marcada pel traspàs de migrants no acompanyats que han arribat a les Illes Canàries. El portaveu del PSOE a la Cambra Baixa, Patxi López, retreu al Partit Popular que rebutgi aquest repartiment de menors que s'ha pactat, un acord que coneixíem aquesta setmana entre el govern espanyol i Junts. Doncs el de Pedro Sánchez avisen a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, li diuen que ha de complir amb aquesta acollida de migrants menors no acompanyats, que li pertoca en aquest sistema de repartiment, com dèiem, pactat entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. Recordem que en el cas català, l'executiu espanyol preveu que el nostre país acabi acollint entre 20 i 30 menors, mentre que la Comunitat de Madrid n'hauria de rebre uns 800.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el prefecte del Dicasteri per a les Esglésies Orientals, el cardenal Claudio Guggerotti, ha fet una crida als fidels de tot el món perquè participin en la col·lecta a favor de Terra Santa, que es farà, com cada any, Divendres Sant. En declaracions a Ràdio Estel, el director del Centre de Terra Santa, Luis Quintana, també vicecomissari de la província de la Immaculada dels Franciscans de la Custòdia, una província que inclou Catalunya, ha recordat la importància d'un territori on sempre hi ha hagut llum després de la foscor. I amb el lema Abraçant la vida, construïm esperança, l'Església celebra la Jornada per la Vida el 25 de març, coincidint amb la solemnitat de l'Anunciació del Senyor. En el seu missatge, l'Episcopat espanyol subratlla la importància de tenir una visió esperançadora de la vida, en coincidir amb el Jubileu 2025. I, a més, la superiora de les Mares dels Desemparats de Sant Josep de la Muntanya, Maria Aurora Barrientos, ha dit a Ràdio Estel que la solemnitat de Sant Josep aquest 19 de març és com la síntesi de tot l'esperit i el carisma de la seva congregació, basat en l'acollida per l'amor misericordiós. Després del bloc informatiu parlarem de la Passió d'Esparreguera, una escenificació amb grans efectes especials, música en viu i molta tradició en les últimes dècades. Ens acompanyarà uns minuts Robert Govern, director de l'espectacle. I és dia de la secció Llevat dins la pasta, com sempre els dimecres. Rostres i reptes del món obrer avui és el títol d'una mostra fotogràfica que s'ha pogut visitar fins al 14 de març, fins divendres passat, al claustre del Seminari Conciliar de Barcelona i que ara està en itinerància. Per parlar-nos-en, ens acompanyarà, tindrem amb nosaltres el president de l'Acció Catòlica Obrera, l'ACO, i també membre del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, Jordi Soriano. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero i la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb els companys i companyes de la Pastoral Obrera de Catalunya coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Coincidint amb el dia en què es compleixen 12 anys de l'inici del ministeri del Papa Francesc, sabem que continua el seu tractament a l'Hospital Gemelli de Roma, on aquest dimarts començava el dia 34 d'hospitalització, ja anem amb el 35. Segons ha informat l'Oficina de Premsa del Vaticà, la situació del Sant Pare continua sent estable, tot i que es manté en un quadre complex que requereix cures constants. El comunicat mèdic més recent destaca que Francesc ha experimentat una lleu millora en la seva situació general, cosa que ha generat un raig novament d'esperança per als fidels del món. El dia d'aquest dimarts va passar amb normalitat a l'hospital, on el pontífex va alternar pregària amb teràpies habituals. Al llarg de la jornada, Francesc no va necessitar l'ús de ventilació mecànica, cosa que és un senyal positiu. En canvi, el Sant Pare ha utilitzat les cànules nasals, un mètode menys invasiu per subministrar-li oxigen, cosa que indica també una lleugera millora en la seva capacitat respiratòria. Tot i això, el Vaticà avisa que la situació continua sent delicada i es manté la possibilitat que el ventilador mecànic sigui necessari en alguns moments dels propers dies si la salut del papa ho requereix. Tot i la millora, el quadre continua sent complex i els metges segueixen avaluant el dia a dia del progrés del papa. El Sant Pare ha estat envoltat pel seu equip mèdic en les últimes hores, un equip que està fent un seguiment exhaustiu del seu estat. Durant aquest temps, el papa ha continuat complint els seus compromisos espirituals, ja que ha rebut membres del personal del Vaticà i ha participat en moments de pregària, cosa que subratlla, segons els analistes, la seva fortalesa i el desig de seguir en el servei de l'Església, malgrat el seu delicat estat de salut en aquests moments. La situació, mentrestant, continua tocant el cor de milers de persones arreu del món. Cada dia, creients de tot el món eleven pregàries per la ràpida recuperació del bisbe de Roma. Ràdio Estel, recordem-ho, us ofereix cada dia el rosari a 8:45 del vespre des de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Aquest dimecres, per cert, s'espera un nou comunicat a les 7 sobre la seva evolució, comunicat dels metges. I d'altra banda, hem sabut en les últimes hores també que l'agenda del Palau de Buckingham del Regne Unit manté com a activa i confirmada una audiència dels reis Carles III i Camila amb el papa Francesc al Vaticà, que estava programada per al 8 d'abril, uns dies abans del diumenge de Rams i del començament de la Setmana Santa. Així ho ha confirmat a la premsa la prefectura de l'estat britànic, que defineix aquesta jornada com una visita d'estat a la Santa Seu que seguirà per diversos llocs d'Itàlia. Un comunicat que ha generat expectació després que s'hagi complert ja un mes de l'hospitalització del pontífex. Segons ha revelat la revista jesuïta Amèrica, ha sorprès el Vaticà que s'hagi donat per confirmada la cita en les circumstàncies actuals en què no s'han pogut establir ni tan sols les condicions de l'audiència. Segons el Palau de Buckingham, aquesta serà una visita històrica en ple jubileu i marcarà un pas significatiu en les relacions entre l'Església Catòlica i l'Església Anglicana, ja que està prevista una celebració ecumènica a la Capella Sixtina, causa, juntament amb la protecció del medi ambient, que el rei i el papa comparteixen, segons subratlla Buckingham Palace. És a dir, que el Palau del Rei d'Anglaterra descarta que hi hagi conclave a la vista, sempre segons aquesta revista dels jesuïtes Amèrica. També serà després de la reforma el primer monarca anglès que visita la Basílica Papal de Sant Pau Extramurs, molt unida a Anglaterra fins al regnat d'Enric VIII. El rei Carles, quan era príncep de Gal·les, ja es va reunir amb els papes anteriors, Joan Pau II i Benet XVI. A Francesc l'havia saludat en dues ocasions. D'altra banda, el Sant Pare reflexiona sobre el do de la vida i la resposta de vocació i esperança en el seu missatge, que s'acaba de fer públic des del Vaticà, per a la 62a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, un text que signa aquest mateix dimecres, aquesta solemnitat de Sant Josep durant l'hospitalització del mateix bisbe de Roma al Policlínic Gemelli de Roma. Pelegrins d'esperança al do de la vida és el tema del missatge per a aquesta jornada vocacional que es viurà aquest any el dia 11 de maig, coincidint amb el quart diumenge de Pasqua. El bisbe de Roma adreça al món una invitació plena d'alegria i alè per ser pelegrins d'esperança lliurant la vida amb generositat. Recorda que la vocació és un do preciós que Déu sembra al cor, una crida a sortir de nosaltres mateixos per emprendre un camí d'amor i de servei. S'adreça als joves i també als pastors, els quals demana acollir, discernir i acompanyar el camí vocacional de les noves generacions. I completem aquest primer bloc explicant-vos que l'Oficina de Premsa de la Santa Seu ha publicat, com és habitual els últims dimecres, en què no se celebra l'Audiència General del Papa, el text d'aquesta reflexió, d'aquesta catequesi, que havia estat preparada per aquest dimecres 19 de març. El text segueix el cicle jubilar de la catequesi dedicada a Jesucrist com la nostra esperança. Unes paraules que parlen sobre la vida de Jesús avui, sobre la trobada que va tenir amb Nicodem. Amb aquesta reflexió, el Sant Pare ha explicat algunes trobades narrades en els evangelis per comprendre la manera com Jesús dona esperança. El pontífex recorda que Nicodem és un home, la història del qual mostra que és possible sortir sempre de la foscor i trobar el valor per seguir Crist.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de tema. El prefecte del Dicasteri per a les Esglésies Orientals, el cardenal Claudio Guggerotti, ha fet una crida als creients de tot el món perquè participin en la col·lecta a favor de Terra Santa, que es farà, com cada any, Divendres Sant. En una carta difosa, a principis d'aquesta setmana, Guggerotti ha instat el poble de Déu a ajudar els qui pateixen a la regió, a la terra de Jesús, especialment els més petits, els infants. Afirma que l'Església té el deure de córrer a ajudar perquè reneixi la vida. En aquest missatge destaca la importància de la donació per sostenir els frares menors franciscans de la custòdia de Terra Santa i les comunitats cristianes que protegeixen els llocs sants des de temps de Jesús. El cardenal Guggerotti recorda el dolor i la destrucció que han marcat la història recent de Terra Santa i subratlla que l'actual treva és fràgil i no suficient per resoldre els problemes ni per extingir l'odi. Avisen un missatge que va ser escrit abans de l'últim trencament d'aquest alto al foc. En unes declaracions exclusives a Ràdio Estel, el director del Centre de Terra Santa, Luis Quintana, també vicecomissari de la província de la Immaculada dels Franciscans de la Custòdia, una província que inclou Catalunya, ha recordat, el mateix Luis Quintana, com dèiem a Ràdio Estel, la importància d'un territori on sempre hi ha hagut llum després de la foscor.
El lema de la jornada pontificia por los santos lugares de este año dice así: Tierra Santa, puerta abierta a la esperanza. Con ello queremos hacer un guiño al jubileo de este año 2025. La puerta de la esperanza se ha abierto de par en par al mundo. Tierra Santa también nos abre sus puertas, unas puertas que nos muestran una tierra herida, muy frágil, ahora continuamente con amenazas de guerra, de quebranto del alto el fuego, pero por otra parte una tierra llena de esperanza, una tierra que continuamente se ha levantado de su sufrimiento y de su guerra para mostrar al mundo la luz de la salvación. Este año también Jesucristo como Redentor morirá y resucitará en Jerusalén y desde allí nos transmite el fuego del Espíritu y el calor de la paz a todo el mundo. Deseamos que la paz llegue pronto a Tierra Santa y deseamos que los cristianos colaboren también económicamente y con su oración en este año en la jornada.
Paraules, com dèiem, del director del Centre de Terra Santa, un organisme present a l'estat espanyol. A més, la crisi a Terra Santa s'ha vist agreujada per la pandèmia i la reducció del turisme religiós, cosa que ha portat moltes famílies cristianes a emigrar. Un tema en el qual també incideix el cardenal Claudio Guggerotti, prefecte del Dicasteri per a les Esglésies Orientals, en el mateix missatge al qual ens referíem abans. En aquest context, la col·lecta es converteix aquest divendres sant, el 18 d'abril vinent, en un recurs fonamental per a la supervivència de la comunitat cristiana a la regió. Del D'altra banda, amb el lema Abraçant la vida, construïm esperança, l'Església celebra la Jornada per la Vida el 25 de març, és a dir, dimarts vinent, coincidint amb la solemnitat de l'Anunciació del Senyor i l'Encarnació del Fill de Déu. En el seu missatge a la Subcomissió per a la Família i la Defensa de la Vida de la Conferència Episcopal Espanyola posa èmfasi en la importància de tenir una visió esperançadora de la vida en coincidir ara amb el jubileu. I destaca que només a través de Jesucrist és possible trobar respostes a les grans preguntes de l'ésser humà. Diu que en un món marcat per la rapidesa i el materialisme, els bisbes consideren necessari reflexionar sobre el sentit de l'existència, el valor del patiment i la transcendència de la vida humana. En aquest missatge, els pastors de les diòcesis espanyoles alerten sobre diverses problemàtiques que afecten la societat, entre elles el preocupant descens, la preocupant davallada de la natalitat i l'augment del nombre d'avortaments. Segons dades recollides des de l'aprovació de l'última llei, de la primera llei de l'avortament a Espanya el 1985, fins al 2023, en què hi ha hagut reformes del text legal, s'han registrat més de 2,5 milions d'avortaments. Només l'últim any la xifra va pujar a més de 103.000. Davant d'aquesta realitat, l'Episcopat espanyol promou una cultura de la vida en què cada persona sigui valorada i protegida des de la concepció fins a la mort natural. Entre les mesures que proposen els bisbes hi ha el foment de llocs de treball dignes i estables, la garantia de salaris justos i l'accés a un habitatge adequat, també en defensa de la vida. Amb la celebració de la Jornada per la Vida, els bisbes esperen motivar els creients a reflexionar sobre la importància de l'existència i a comprometre's en la construcció d'una societat més humana i més solidària on la vida sigui acollida i protegida com un do preciós. Parlem també ara de la solemnitat de Sant Josep, com cada 19 de març, aquest dimecres, i hem incidit en les últimes hores des de Ràdio Estel en la tasca de les Mares dels Desemparats, al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, que ha acollit una celebració de l'Eucaristia. En una entrevista a Ràdio Estel, la superiora de la congregació, Maria Aurora Barrientos, també de la comunitat de Sant Josep de la Muntanya, ha assegurat que la festivitat de Sant Josep se celebra amb gran devoció a Barcelona.
En esta época, bueno, el santuario ya de por sí este año se está notando muchísimas peregrinaciones que están viniendo porque hemos tenido esta suerte de haber sido nombradas por el señor cardenal templo jubilar y la verdad que están viniendo muchísimas peregrinaciones. Sinceramente, hay muchísima devoción a San José, cada vez vienen más personas aquí al santuario. La devoción al tema de las cartas de San José está aumentando cada vez más.
Maria Aurora Barrientos, a més, ha comentat que el carisma de les religioses de la congregació és el d'acompanyar i ajudar els més necessitats.
El carisma nuestro es el amor misericordioso, ¿no? Ser madres para los desamparados. Ella siempre, sus últimas palabras, antes de fallecer, nos dijo, no olvidéis que sois madre. Entonces, el carisma nuestro es amor misericordioso y ser madres para los más desamparados. De hecho, la congregación, ya sabéis que aquí en Barcelona acoge unos hogares de niños, pero en toda la congregación tenemos también pues otro tipo de apostolado, ¿no? Como jóvenes, casas de mayores, de residencias de mayores, tenemos madres gestantes, tenemos residencias de universitaria, tenemos colegios, o sea, el carisma nuestro es muy amplio, ¿eh?
Les Mares dels Desemparats van ser fundades per la Beata Petra de Sant Josep. L'Eucaristia d'aquest dia de Sant Josep ha estat presidida a Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona, per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
I un últim apunt per completar l'informatiu d'avui. El filòsof i teòleg Pere Lluís Font ha estat guardonat amb el 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Així ho ha anunciat Òmnium Cultural, que atorga aquest guardó des del 1969 per reconèixer la trajectòria d'una persona que per la seva obra en llengua catalana hagi contribuït de manera notable a la vida cultural dels territoris de parla catalana. És un home creient que ha col·laborat amb moltes entitats de l'Església. Pere Lluís Font, precisament fa pocs dies, ens acompanyava a la secció Temps de Diàleg a partir d'un llibre amb traduccions de poemes de referència de Sant Joan de la Creu. Va néixer a Pujal, té 90 anys. Font ha estat professor de Història de la Filosofia Moderna i Filosofia de la Religió a la Universitat Autònoma i membre del Col·legi de Filosofia. Ha traduït al català el discurs del mètode de Descartes i s'ha encarregat de l'edició catalana d'obres de Michel de Montaigne, entre moltes altres aportacions. Pere Lluís Font rebrà el guardó el 2 de juny en un acte al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fins al 21 d'abril t'està esperant una exposició molt especial a Barcelona. Es diu Univers Xucli, posa't la gorra, explora-la al Palau Robert. I està promoguda per la FANOC, Associació de Familiars Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Descobriràs una de les aventures socials més increïbles de tots els temps, una mostra de com la societat civil ben organitzada pot aconseguir grans fites. L'Univers Xucli va ser descobert per un grup de famílies de l'associació després de rebre l'impacte del diagnòstic de càncer en els seus fills i filles. La mostra pren la forma d'una crònica periodística en què s'explica la tasca gegant que van començar aquestes famílies 40 anys enrere i que continua ben activa actualment. Univers Xucli, posa't la gorra i explora'l al Palau Robert. Fins al 21 d'abril al Palau Robert de Barcelona. Exposició imprescindible.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Per Tots Sants, panellets i castanyes. Per Nadal, els pastorets i els pessebres vivents. I per Setmana Santa, la passió d'Esparreguera. Cada cap de setmana des del 16 de març fins a l'1 de maig. Entrades disponibles a lapassió.net. La passió d'Esparreguera, on la tradició es fa espectacle.
Passió d'Esparreguera és el nom propi de la nostra entrevista d'avui. També la Passió de Crist, que és el tret artístic, cultural i social més important i més distintiu d'aquesta representació. La Passió és hereva d'una tradició popular centenària que enllaça l'edat mitjana amb els seus textos amb el segle XXI i que ha perviscut gràcies a la cura i l'esforç dels esparreguerins i esparreguerines que al llarg dels segles han sabut adaptar-la als nous temps, fer-la créixer i transmetre-la de generació en generació. És per això que tots, a Esparreguera, tenen el privilegi d'oferir al públic un espectacle extraordinari, amb molt bons efectes especials, que combina modernitat i tradició, i que fa que aquesta passió s'hagi convertit en un gènere teatral per mèrits propis. La versió clàssica, darrer testimoni que es conserva en l'actualitat de l'estructura de les passions tradicionals, està formada per les dues parts diferenciades, escenificades dins d'una mateixa jornada, amb matí i tarda, habitualment. En la primera part es representa la vida pública de Jesús i en la segona la seva passió, mort i resurrecció. Per la seva banda, el nou format ens proposa un espectacle de menor durada, 2 hores i mitja, en què es representen les dues parts en una única sessió. Es tracta d'una posada en escena més àgil i dinàmica, alternativa a la llarga, que conserva l'essència de la tradició. Totes dues versions mantenen, però, el mateix estil i la mateixa estètica, a més, amb música en viu i pròpia. De tot plegat parlem amb Robert Govern, director de l'espectacle de la Passió d'Esparreguera. Senyor Robert Govern, gràcies, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I bona passió. Han començat ja les representacions?
Sí, vam començar aquest diumenge passat amb el format tradicional, perquè primer fem les representacions del format tradicional i quan ja n'hem fet les quatre que hi ha previstes, llavors en farem cinc seguides de les del nou format, de la versió curta.
Mm-hmm, molt bé. Curta, però que són 2 hores i mitja, déu-n'hi-do, també per una obra de teatre, sí. Com definiria?
Sí, sí, a veure, però de fet és el que duren també molts espectacles, jo què sé, el Maricel...
Sí, sí, això em referia, això em referia, que, exacte, és com una representació més convencional, per entendre'ns. No?
Sí.
Com definiria vostè la Passió d'Esparreguera, els seus trets propis a nivell religiós, històric, social i cultural?
A veure, d'entrada, a mi m'agrada explicar que és un fet que es remunta 600 anys enrere, al segle XIV, les misses que es feien a les esglésies es feien en llatí, i el poble no sabia llatí. De manera que es van haver d'inventar alguna cosa perquè la gent continués anant a missa, i el que es van inventar va ser fer representacions teatrals amb l'idioma que es parlava en aquell moment, en el català de l'època. Sí. I així és com neixen les representacions de la Passió, que neixen dins de les esglésies, tenen molt d'èxit, per tant, llavors es passen a fora de les esglésies, a les places de les esglésies, perquè hi capigués més gent. I en el cas d'Esparreguera, doncs, aquestes representacions tenen tant d'èxit que s'acaba fent en un teatre, s'acaba fent en un altre teatre, i finalment l'any 1960 es fa un teatre express per fer aquestes representacions, que és el teatre que tenim ara, amb una capacitat per 1.800 espectadors. Mm-hmm. I unes dimensions enormes per abraçar i un gran espectacle amb grans escenografies i que pugui tot... a funcionar a nivell de passió, no?
Sí, sí.
Per la passió.
Per la passió.
Llavors, a partir d'aquí, el text ha anat evolucionant en els anys. Clar, no fem el mateix text que fèiem fa 600 anys, sinó també s'ha anat adaptant a cada època. El format de la tradicional, el text és de l'any 1960, de quan es va estrenar, i és en vers, que era la tradició que hi havia fins aleshores, i és en el català de l'any 1960. Mm. I llavors, quan ara nosaltres ens plantegem hem de fer una versió nova, també vas veient que hi ha molta gent que no sap la història sagrada, que no sap la història de Jesús. Per tant, has de fer un text per qui vingui, li sigui com una pel·lícula, diguéssim, que va coneixent els personatges, va coneixent les intencions dels personatges, què és el que els motiva a fer el que fan, tant els bons com els dolents, val? Tant uns com els altres, què és el que els motiva i acaba tenint doncs, el final que té. Sí, evidentment, que dius, tothom ho sap. No, és que no, tothom no ho sap.
Clar, clar, hi ha un creixent desconeixement amb l'augment de la diversitat religiosa, l'allunyament de molta... Hi hauria moltes explicacions sociològiques aquí i cal, potser també, que l'element religiós sigui explicat més, de vegades com un primer anunci, podríem dir, no? Com una primera vegada.
Sí, això s'està donant aquest cas. Mm-hmm. Sí, la passió tradicional, o sigui, el text que es va escriure fa 60 anys et donava coses percebudes.
Sí, i ara...
Però ara no ens ho podem permetre, sí. O sigui, hem d'explicar i qui és aquest i per què, i aquest personatge per què surt, no? I què és el que vol, no? Perquè llavors s'entén més la trama i és més fàcil que l'espectador visqui el drama que acaba havent-hi, perquè entén tot el que està passant i qui és tothom que intervé en l'espectacle.
Està clar, està clar. I aquesta adaptació també lingüística del català del 1960, com vostè deia, també segurament era convenient per la vivacitat de la llengua, no?, que evoluciona. Li volia preguntar també, senyor Robert Govern, quins són cronològicament l'inici i el final de la representació de la Passió d'Esparreguera? Ens ho imaginem, no? Comença amb el baptisme de Jesús, amb Joan Baptista i Jesús, i segueix amb la vida pública?
No. Clar.
A la versió completa, vull dir.
Sí, però aquí tampoc. Ja ens ho hem... Comença amb l'elecció dels apòstols.
Molt bé. Uh-huh.
Comença amb l'elecció dels apòstols.
Per tant, una mica després.
Uh-huh. L'elecció s'aprofita per parlar de Joan Baptista.
D'acord. Això sí. D'acord. Val? Sí, sí, òbviament, hi ha textos evangèlics.
Aquest referent hi és. Mm-hmm. Clar, aquest referent hi és. Sí,
però no en l'escena concreta del baptisme, sinó no. Començant amb l'elecció dels apòstols.
Nosaltres comencem amb l'elecció, que, clar, a veure, també els que ho saben també que Jesús no els va triar de cop, sinó que va anar triant al llarg del temps, va anar triant els 12 apòstols. Clar, nosaltres, a nivell teatral, ens toca fer una reformulació perquè la història ens funcioni, no? I aquí l'elecció sí que la fem tota seguida. I això tant passa a la tradicional, al format tradicional, com al format nou.
Molt bé, val? Molt bé.
Els dos comencem aquí i triem els apòstols. I a partir d'aquí anem fent esdeveniments propis de la vida de Jesús, com són el sermó de la muntanya, com és els miracles, el miracle de Llàtzer, la resurrecció de Llàtzer, com és
l'expulsió dels mercaders del temple, també, no? Uh-huh.
Sí, els mercaders del temple, el Sant Sopar...
Molt bé, sí, evidentment. Sí. I, evidentment, la crucifixió, passió, mort i resurrecció.
Clar. A partir d'aquí, que ja s'acaba pròpiament el que és la vida pública, ja anem cap al que és la passió. I la passió és des de que l'agafen, el judici, des de que el porten a Pilat, des de que el condemnen, des de que el torturen, des de que el crucifiquen. Mm-hmm. I... per si algú ens escolta i no sap el final, no faré spoiler de com acaba.
Molt bé. Està bé, per prudència. Avui estem parlant amb Robert Govern, director de l'espectacle de la Passió d'Esparreguera. Un tret característic d'aquesta passió, també ho dic per... ara fa anys que no hi vaig, però he anat unes quantes vegades, la música en viu, no? Continua això? Continua aquesta presència?
Sí. Som l'única passió de Catalunya que manté una orquestra i una coral, un cor... cantant en directe i tocant en directe, seguint les vicissituds del que està passant.
Molt bé. I, per tant, es toca en directe, doncs, amb una música més composada específicament, oi? Per aquesta, o
sí,
composta
sí,
per aquesta passió.
El mestre Josep Borràs, que la va composar, la va anar composant en funció del text que fem a la tradicional, que és del poeta Ramon Torroella, sí. I va anar introduint música. Primer feia música clàssica de temes triats i escollits, fins que el mestre Josep Borràs doncs, va fer una música preciosa, per altra banda, i que lliga perfectament amb la representació, perquè està pensada per l'espectacle.
Mm-hmm. Fantàstic.
I això també és un valor afegit, perquè també ens va bé... els músics segueixen l'escena, vull dir que si en algun moment passés qualsevol cosa, qualsevol vicissitud, que sortint, intervenint tantíssima gent a l'espectacle, és fàcil que en alguna representació passi alguna cosa, els músics són prou hàbils i estan preparats per poder allargar o escurçar la música per seguir acompanyant a l'espectacle, de manera que el públic no se n'adoni.
Clar, hi ha instruments, hi ha veus, o sigui que és ben complet, aquest recurs musical.
Sí, a més, hi ha una cosa que ens agrada molt a Esparreguera, que és mostrar a l'espectador que tenim la música en directe. I, per tant, abans de començar hi ha un preludi, i el preludi, el foso, que és on estan els músics i els cantants, s'aixeca perquè tothom pugui veure que els músics estan en directe i estan tocant. Uh-huh. Després, en el preludi, al final del preludi, s'abaixa novament, els músics tornen a l'espai foso i s'obre taló i comença l'espectacle.
Uh-huh. I bé, també per anar acabant, li volem preguntar com és l'equip de direcció, actors, vestuari i altres col·laboradors. Hi ha molta gent implicada, oi? Gent d'Esparreguera, sobretot.
Sí, és importantíssim. O sigui, que hi hagi moltíssima gent. A veure, sobretot, hi ha un personatge que és molt important a la passió, a l'espectacle de la passió, com és el poble.
Mm-hmm. Sí, a les escenes on surt molta gent, diguéssim, no? Sí.
Clar, hi ha representacions que podem arribar a ser 200-250 persones dalt de l'escenari. Això és una bestiesa. Sí, això és brutal. O sigui, això no hi ha cap espectacle professional que s'ho pugui permetre. Mm-hmm. I, a més, i nosaltres sí que ens ho podem permetre.
Amb la vestimenta de l'època.
Sí. Clar, i això què vol dir, també? Que si a sobre tots els actors estan doblats, tots els personatges estan doblats, tenen dos actors, perquè és tanta la gent que surt i tanta la gent que intervé, que si un actor només per un personatge es posés malalt o tingués un qualsevol cosa i no es pogués fer, clar, hauríem de suspendre les representacions. La manera d'assegurar que sempre farem les representacions és que tots els personatges estan doblats. Mm-hmm. I això vol dir que encara són més actors. Entre la gent de vestuari, els músics, els del cor, els d'utillatge, els tramoies, que també són una peça vital i fonamental perquè l'espectacle surti molt àgil, la gent que està a recepció, la gent que està a taquilla. O sigui, arribem a ser unes 600 persones d'Esparreguera i de fora d'Esparreguera, perquè també en venen de fora, que els agrada sortir a les representacions. Nosaltres estem encantats de que vingui qui vulgui.
Sí.
Que mou aquest espectacle. Això és moltíssima gent.
I tant, i tant. I és curiós que Esparreguera, una localitat, no sé quants habitants té ara, més o menys.
Té uns 22.000.
22.000, que déu-n'hi-do, ha crescut molt, però sí, sense ser capital la comarca, però és un lloc que també és de pas per molta gent i un lloc ben situat, no?, entre el Baix Llobregat i l'Anoia, per entendre'ns, no? Però...
Sí, i ara ens han posat el Vallès també molt a prop, amb la B30,
sí.
Que, de fet, tenim Terrassa a 10 minuts.
És veritat, amb la B30, sí, clar, sí. Està molt a prop. Per tant, que Esparreguera sigui ara mateix, doncs, una mica capdavant entera, no?, en recursos d'una passió, doncs, molt completa, molt, molt elaborada, és important destacar-ho i recordar-ho. Evidentment, sempre recordant que la tradició va molt més enllà, perquè hi ha moltes passions i molta gent les veu, i això forma part, no?, també de la nostra cultura, de la nostra arrel cristiana. I bé, doncs, ànims amb les representacions. Deixi'm recordar, i també pot vostè fer una invitació als qui vulguin anar-hi, que hi ha les representacions aquests dies, va començar diumenge passat, com vostè ha dit, i sí. Hi ha les llargues, que són concretament el dia 23, aquest diumenge, el 30 i el 6 d'abril, matí i tarda, format tradicional, i el nou format de 2 hores i mitja, els dies 12, 18, 26 i 27 d'abril, és a dir, coincidint amb la Setmana Santa i la primera setmana de Pasqua, 12, 18, 26 i 27 d'abril, i l'1 de maig, que sempre acaben l'1 de maig, vostè.
Sempre
és una tradició, també.
Sí, sempre acabem l'1 de maig, sí.
El dia del treball, doncs, també és un
Exacte.
Dia que acostuma a anar-hi molta gent, un dia festiu, i també és interessant. Doncs,
sí, aportem unes quantes representacions. Sí, des que vam estar en el nou format, que l'1 de maig ens estan venint més de 1.000 espectadors.
Déu-n'hi-do, sí.
I això és una alegria per nosaltres, bàsicament, i més sobretot perquè la gent surt encantada. O sigui, la millor propaganda que tenim és els que venen a veure i que fins i tot en molts casos estan una mica reacis de ai, per la temàtica. No, la venen a veure i estan entusiasmats. O sigui, a partir d'aquí ens funciona el boca-orella.
I
això és una propaganda fantàstica.
I tant. Es poden comprar o reservar entrades al web lapassió.net. També hi ha les taquilles del teatre. I donarem un telèfon, n'hi ha dos, però donarem un telèfon al 93 777 15 87, pels qui vulguin trucar, i si no, hi ha al web lapassió.net i a les taquilles del teatre una hora abans, però sempre amb els riscos que això té, que estigui ple. Però bé.
Sí, però també t'he de dir que cada vegada ve més gent a última hora.
Bé, també passa, sí.
Sí, o sigui, perquè el tipus de públic ha anat variant. O sigui, abans ens venien molts autocars que venien, doncs, de parròquies o de grups concertats d'agències de viatges que feien... I ara, darrerament, aquests últims anys, qui predomina és el format familiar. Venen les famílies que venen amb el cotxe. Esparreguera tenim un gran pàrquing gratuït al costat mateix del teatre, i llavors ens aparquen allà i van a mirar si hi ha entrades, com si anessin a teatre, sí. A qualsevol altre lloc. I estem, si estem sumant aquest nou tipus de públic, que jo trobo que és fantàstic, no? Que coneixin la història de Jesús, a aquestes noves generacions que no tenen, per desgràcia, la manera de conèixer-los, perquè a l'escola ja no s'estudia, per exemple.
Clar.
No?
Moltes escoles, a més, poden triar, efectivament, hi ha més diversitat, en definitiva. i això sense desconsiderar, efectivament, comunitats cristianes que organitzen autocars, però hi ha aquest altre públic, tot suma, com ens ha dit avui el director de la Passió d'Esparreguera, Robert Govern. Moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé, bona passió, i val la pena, eh? Vine i ho veuràs, ho avisem també als nostres oients.
Sí, deixeu-vos sorprendre.
Això mateix.
Us esperem a Esparreguera.
Adéu-siau, fins una altra, que vagi molt bé.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
Ràdio Estel.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar els dimecres a Ràdio Estel FM, la segona part del Sense Distància, a 2:15 de la tarda aproximadament. També a la segona part del programa informatiu sobre temàtica socioreligiosa per Ànima Estel a la nit. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Les edicions de Llevat dins la pasta les podeu trobar també a través del web radioestel.cat i de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Presenta'ns el personatge que ens visita avui.
Rostres i reptes del món obrer avui és el títol d'una mostra fotogràfica que s'ha pogut visitar fins al 14 de març al claustre del Seminari Conciliar de Barcelona i ara està en itinerància. Es tracta de 22 panells que, a través de cites del pensament social de l'Església, de testimonis i d'imatges fotogràfiques, ens proposen un itinerari per la vida del treball, del barri, de les lluites per justícia social, d'una Església profètica i esperançada. Són paraules de la directora de la Pastoral Obrera de Catalunya, Mercè Soler. Per parlar-nos d'aquesta exposició tenim a l'estudi el president de l'ACO, Acció Catòlica Obrera, i també membre del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, Jordi Soriano.
Jordi Soriano, benvingut, bona tarda, gràcies per haver-se acostat als estudis de Ràdio Estel.
Bona tarda, gràcies.
Bé, com sorgeix la idea de fer aquesta exposició des de la Pastoral del Treball Espanyola i la Pastoral Obrera de Catalunya?
Doncs mira, sorgeix des del Departament de la Pastoral del Treball de la Conferència Episcopal Espanyola, no?, amb participació també dels bisbats catalans, no?, amb motiu de la celebració del 30 aniversari del document La Pastoral Obrera de tota la Iglesia, la POTE, que es va publicar en data novembre del 94. Mm-hmm. Aquesta exposició, el primer cop que es va presentar, va ser a les jornades de la Pastoral del Treball a Àvila, al novembre, a les 30 jornades. No? Primer es va fer una única exposició en castellà, que tenia que anar voltant per tot el territori espanyol. No? Però des de la CIPOC, no? Els que formem part, vam parlar de que potser estaria bé fer una traducció al català, no? I llavors, perquè això que comportava? Es reduïa el territori i podia voltar més, no? I llavors, per això també tenim aquesta versió en català, que és la que aquí a Catalunya es va inaugurar el 3 de març, no?, al seminari conciliar.
Què hi podran trobar les persones que vagin a veure aquesta exposició? Ara que ja no està el seminari conciliar que anirà voltant, però que, en què consisteix?
Bueno, és un recull de fotografies i textos, no? Que tu ja has dit el títol, no? Rostres i reptes del món obrer avui, no? Són 22 plafons composats per fotografies i per textos, no? Hi ha textos que són de papes i algun de la doctrina social de l'Església, no? I llavors es composa per diferents capítols, no? Hi ha un recorregut pel món obrer que diu des de les condicions de treball, no? El treball decent, els joves al món del treball, les dones, migrants, per la lluita pel treball i la vida digna i ser Església en el món obrer. Això serien els diferents capítols que composen els 22 plafons.
Mm-hmm. Què voldrien vostès que els visitants s'emportessin o què volen que es portin els que ja l'han vista després d'haver vist aquesta mostra?
Bueno, s'enduguin un impacte sobre la mirada polièdrica de la situació del moviment del món obrer, no? De la marginació, de la immigració, de la dona treballadora, d'una església oberta i lluitadora amb els pobres i amb la gent senzilla. I ja posats a demanar, no? Si es pot demanar aquí, ens agradaria que obrís la consciència de la gent en favor dels més desfavorits i dels més vulnerables.
Mm-hmm. I d'aquesta exposició, hi ha alguna fotografia d'algun panell que t'hagi tocat especialment, Jordi?
Bàsicament, les que més m'han agradat són aquelles que són fotografies de manifestacions, de reivindicacions, no? I ja per posar una, la que m'ha agradat més és la de que hi ha unes dones que s'estan manifestant, no? Que això està al plafó dels drets laborals número 16, no? Perquè els que ens escoltin poden anar directe.
Puguin buscar. No,
sigui on sigui, no? L'exposició, els números dels plafons
tot
no canvien,
igual,
tot
sí.
És igual.
I després, també, ja que diem rostres, no? Doncs el rostre d'una jove amb musulmana, amb el mocador i fent de teleoperadora, no? Està molt ben feta i molt... Fantàstic. I m'ha agradat molt, no?
Molt bé, són imatges també del nostre temps, no?
I, bueno, això.
Aquestes. Bé, recordem que estem parlant avui de l'exposició Rostres i reptes del món obrer avui amb el president de l'Acció Catòlica Obrera, l'ACO, Jordi Soriano. Les fotografies s'alternen amb textos dels papes Benet XVI, Joan Pau II o Francesc. Hi ha algun text, alguna part de lletra que us hagi sorprès o que vostè vulgui destacar?
Doncs mira, no és per portar-vos la contrària, eh? El de Joan 23.
Eh? Molt bé. Sí, he esmentat tres papes i me n'he oblidat del predecessor de Pau VI.
Sí. No, que és un plafó que es diu Per la pau sense excuses, no? Que hi ha un text del papa Joan 23, de l'encíclica Pacem in Terris, que... Bueno, jo deia, ara que vivim aquests canvis geopolítics, no? Això que no ens esperàvem, més enllà de blocs militars i de guerres sistèmiques, hi ha dos colossos, no? Estats Units d'Amèrica i Rússia, que es volen repartir el món peti-qui-peti i ja està, no? I llavors, en Joan 23, a Pacem in Terris, diu, està a favor d'una pau fonamentada en la confiança recíproca que substitueixi l'equilibri d'armaments. Diu que hem de fer un desarmament integral. Si no, es desarmen els esprits amb l'esforç sincer per fer desaparèixer la psicosi bèl·lica. Una voluntat compromesa per la pau i la igualtat del món. Que per mi és molt actual, però es va escriure a l'any 1963, no? 58 dies abans del traspàs de la mort de Joan 23.
El dilluns 3 de març es va inaugurar oficialment al Seminari Conciliar de Barcelona, ho dèiem, aquesta exposició, i de fet va ser el primer acte del bisbe Xavier Gómez en la seva qualitat de nou responsable de la pastoral obrera a la Conferència Episcopal Tarraconense. Què en destacaries d'aquest dia de la inauguració, Jordi?
Doncs per mi va ser un dia molt emotiu, no? Érem aproximadament unes 60 persones, que és un número... important, no? Hi havia persones de diferents realitats, no? Teníem el bisbe Xavier Gómez, que era el seu primer acte com a responsable de la pastora obrera de Catalunya, que havia substituït, feia pocs dies, el bisbe Sergi Gordo, que en aquell moment estava malalt i no va ser possible que coincidissin, no? Després també hi havia representants del seminari, de l'Ateneu Sant Pacià, no? La directora de la Pastoral Obrera del Secretariat Interdiocesal de la Pastoral Obrera de Catalunya, la directora de la Pastoral Obrera de Barcelona. Hi havia també militants dels moviments de la Pastoral Obrera, GOAC, JOC, ACO, no? I, bueno, varen trobar, bueno, això. I aquesta estat d'inauguració de l'exposició va ser una oportunitat de parlar uns amb els altres, no?, de diferents realitats de l'Església, no?, i del món obrer des dels moviments de la Pastoral Obrera. Jo crec que ara l'exposició ja ha iniciat el periple, ja ha sortit del seminari, i ara ja comença a moure's, no?
Sí, sí, i que en aquesta itinerància pugui conèixer-la molta més gent, és el nostre desig també. Després d'haver passat pel Seminari de Menorca i pel Seminari de Barcelona, hem vist que aquesta exposició itinerant també té una versió en castellà per al conjunt d'Espanya, oi? Per on té previst passar aquesta d'àmbit estatal?
Bueno, la d'àmbit estatal no la controlem aquí des de Catalunya, i llavors ha començat a Àvila i es va movent per diferents diòcesis. Aquí a Catalunya, ara fa uns dies, el dia 15, va començar a exposar-se a la parròquia de Sant Pacià del barri barceloní de Sant Andreu. Després va a Lleida, que la porta l'ACO Lleida, no? Després a la trobada de Setmana Santa de la JOC. També van a la celebració del 1 de maig de la GOAC, no? A diferents llocs del bisbat de Sant Feliu, a la jornada de Pastoral Obrera del bisbat de Terrassa, a l'església de Piera, a Sant Pau del Camp, i també vull remarcar a la celebració dels 100 anys de la JOC, el 28 de juny, a Montserrat, dins dels actes del mil·lenari.
Doncs molt bé, apuntem aquesta data, 28 de juny, centenari de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, sí. Coincidint amb el mil·lenari a Montserrat.
I queden molts dies encara, molts mesos, potser març, abril ja estan plens, o maig també, però bueno, juny, juliol, agost, setembre, octubre va a la Jornada General de l'ACO, no? I novembre, desembre, és a dir, que jo animaria a tothom que els agradés tenir-la, que la demanessin, no? I el calendari encara és obert i és ampli.
Molt bé.
Ens crida l'atenció que la mostra s'hagi portat als seminaris, ha començat al Seminari Conciliar. Hi ha alguna voluntat d'acostar aquesta realitat de la Pastoral Obrera als futurs preveres?
Doncs sí, és important que l'exposició pugui estar a les diferents realitats de l'Església. Per això també és important que la vegin els futurs preveres, no?, de la nostra Església, que es sentin sensibilitzats pel món del treball i pel dret a treballar i pel dret al treball decent. Quan aquests capellans possiblement estiguin a parròquies de classe treballadora, sàpiguen estar al seu costat compartint problemes i joies, colze a colze, eh? El treball és una realitat bàsica de la nostra vida. I volia remarcar que durant els parlaments que van haver va parlar Salvador Bacardit, rector del seminari, i Joan Torra, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. I van dir la importància que té que els seminaristes i els estudiants de teologia prenguin consciència de la realitat de la pastoral obrera que recull la mostra.
Doncs fantàstic, queda ben explicat, defensant aquesta fe encarnada en el món del treball. Bé, ja ha dit ara fa un moment Jordi Soriano que la mostra està oberta encara, hi ha dates disponibles, i per tant, en funció de coordinar dates, les comunitats cristianes, les parròquies, els sindicats, les entitats o gent dels barris que vulguin acollir aquesta exposició, que pel que vostè diu, doncs no és difícil de traslladar d'un lloc
no,
a l'altre,
no.
Doncs que la demanin. Què es pot fer per demanar portar aquesta mostra a la pròpia comunitat?
Doncs és molt senzill. Envieu un e-mail al següent e-mail, pastoral.obrera@gmail.com.
Ben fàcil, pastoral.obrera@gmail.com.
I llavors allà us informaran de les dates lliures i podreu ajustar el vostre temps a...
Molt bé, a les capacitats.
A les capacitats.
Moltes gràcies, Jordi Soriano, president de l'Acció Catòlica Obrera ACO, per la seva participació en el nostre espai, a la nostra secció Llevat dins la pasta, i que aquesta exposició pugui ser vista i valorada per molta gent i que aquestes persones es deixin interpel·lar pel missatge, per les icones, pels textos, per tota aquesta aproximació, no?, de l'Església al món obrer. Endavant i salutacions a tot l'equip de l'ACO.
Moltes gràcies.
Gràcies. Des de Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Us proposem un fragment del missatge dels bisbes de la Comissió per a la Pastoral Social i la Promoció Humana de la Conferència Episcopal Espanyola en ocasió del 30è aniversari del document La Pastoral Obrera de tota l'Església. Què s'hi diu, Àngela?
La realitat de la manca de salut i seguretat en el treball, el drama de la sinistralitat laboral amb les conseqüències que té sobre les víctimes i les seves famílies, la precarització de l'ocupació i dels drets socials de les famílies, la realitat dels treballadors pobres, la manca d'esperança amb la que els joves veuen el seu futur laboral, la realitat de tants treballadors migrants sense drets, la desesperançada mirada en què les persones en situació d'atur de llarga durada afronten la seva vida i la de tants pensionistes sense recursos suficients per a una vida digna després d'anys i anys de treball. Són tots aquests laments i súpliques que arriben fins al cor de Déu, que ens demana la nostra manera samaritana d'acompanyar la vida d'aquestes persones.
En aquesta secció també recollim i recomanem recursos que poden ser molt útils. Àngela, un recurs avui.
Us convidem a visitar l'exposició de què hem parlat, Rostres i reptes del món obrer avui, que ara està a l'església de Sant Pacià de Barcelona, al barri de Sant Andreu.
I uns apunts d'agenda, que comencem amb el dia d'avui, Sant Josep.
Avui dimecres 19 de març i també dimecres 26, estrena del film Mujeres Calves al Cinema Girona de Barcelona i dijous 27 a Can Castellet de Sant Boi de Llobregat. El dissabte 22 de març els comitès Òscar Romero i l'Hospital de Campanya Santa Anna ens convoquen al Cinefòrum del 47 amb un col·loqui posterior amb el director del film Marcel Barrena. L'entrada és gratuïta, serà a les 11 del matí al Cinema Verdi, al carrer Verdi 32 de Barcelona. Dissabte, 22 de març, Festival Antiracista a Barcelona, amb motiu del Dia de l'ONU contra el Racisme. Serà a partir de les 5 de la tarda a les Cotxeres de Sants. Diumenge 23, trobada de Quaresma de l'ACO Vallès. Reflexionem i preguem amb Sant Romero. Primer hi haurà el debat per quines causes val la pena lluitar avui amb Pello Sánchez i Andreu Oliva i després Eucaristia en memòria d'Òscar Romero en el 45è aniversari del seu martiri, presidita pel bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Serà a partir de 9:45 del matí a l'església de Santa Anna, al carrer de Santa Anna 29 de Barcelona.
I encara abans d'acomiadar-nos, un darrer apunt. Dimarts 25 de març, presentació del llibre Palestina des de dins, a càrrec de l'autora Cristina Mas i el periodista Joan Roure. Serà a 6:45 de la tarda a la llibreria Altair, a la Gran Via de les Corts Catalanes 616 de Barcelona. I així, amb l'agenda completada, acomiadem Àngela Rodríguez i li agraïm la seva participació. Fins la propera, Àngela.
Doncs fins la propera. Bona tarda.
Arribem així al final de la secció d'aquesta setmana sobre Pastoral Obrera, Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 6:45 del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a 2 del migdia amb el format llarg d'una hora amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel, i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau.